A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres, benvinguts en aquesta tertúlia. Doncs tanquem aquesta setmana, primera setmana de març, aquí amb dos convidats. Josep Majoral, benvingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. I per fer-nos companyia i acompanyar-te en aquesta tertúlia, Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Moltes gràcies i, bueno, ja saps que a disposició.
Bueno, ja. Tenim uns quants temes. Ja que arrenco fort, ja que tinc...
Ja arrenques fort.
Sí. Sempre arrenquem fort
nosaltres. No venim preparats, eh?
Que sí, que sí.
Que és divendres avui, tu. És un dia suau.
Aneu sobradíssims. Tu, Josep, que has sigut cònsol de Sant Julià, bé... una miqueta d'actualitat de Sant Julià. Es parla, doncs, d'aquesta línia de tramvia Sant Julià Andorra-Escaldes. Els traçats, poca cosa, van bé per tots, per dir-ho així. Ara la gran pregunta és on els aparquem, els tramvies?
Bé, en tot cas, hi parlo una mica des de la ignorància de traçats i de tot plegat, tot i que he vist un plànol, però no he pogut treballar sobre el projecte en qüestió. El que és evident és que cal algun tipus de transport segregat, diguem-ho així, i això és evident, perquè el país, jo crec que tots patim avui en dia la problemàtica del trànsit. Ara bé, d'aquí a poder... tècnicament, col·locar un tramvia que passi pel centre de Sant Julià, a mi tècnicament se'm fot difícil de veure. I després afegim-t'hi el tema del que ho llegia aquest dematí en els mitjans, el tema de l'aparcament. No? La veritat, no tenim espai per fer vivenda social i en canvi sí que trobarem un espai per posar un aparcament de tramvies. No sé, tant de bo sigui possible, vull veure.
Home, jo completament d'acord. Vull dir, tot el que sigui millorar el trànsit, aquest país cada dia el tenim més complicat. Llavors, si és viable el poder fer una línia de tramvia, més que res per l'eix, perquè seria de Sant Julià fins a Escaldes, ¿vale? Home, estaria bé. Home, trobar per aparcar els tramvies, no sé quant espai es necessita.
Hi ha una cosa que de totes formes, i ho dic a títol de reflexió, no tinc opinió personal, però sí, la reflexió sí. Quants anys fa que el senyor Marc Forner a l'època tenia un projecte...
25 anys.
Pues fa 25 anys hi havia un projecte que anava pel damunt del riu.
Sí, doncs, monorail.
No sé per què no reprèn aquell projecte fil per randa i el tenien fet aquell projecte. Estem parlant avui, segons m'ha arribat a mi, d'uns 400 milions d'euros d'inversió fer el que estan planificant avui en dia. Ja hi havia un projecte, si era viable en aquell moment entenc que ho és avui. No sé, tinc la sensació que tornem a lo de sempre. Un projecte punt calaix, que ens ha costat uns diners, recuperem un altre, perquè aquell no l'havia fet jo, o no sé quin és el motiu, però en tot cas jo crec que s'ha de ser, anava a dir seriosos, no sé si és la bona expressió, però en tot cas anem a fer un projecte, en aquest cas de vialitat definitiu, i que totes les forces polítiques que vagin entrant el vagin complint fil per randa, és que si no sempre estem igual, un pas endavant i dos enrere, un pas endavant i dos enrere, i 25 anys després tornem a tenir la problemàtica sobre la taula, no tenim transport segregat.
No hi ha solució, realment no hi ha. El Marc Forner, si no estic equivocat, aquest projecte el va fer amb uns senyors que eren japonesos, que són molt especialistes en el tema, sobretot de monorails, de, bueno, el tren bala aquí no ens cal perquè ens passaríem a la frontera. Si no recordo malament, el que va fallar va ser el finançament. El projecte realment està desenvolupat, vull dir, es podria tirar endavant, però el tema del finançament és el que al final, que és el que el Marc en el seu moment estava buscant, els hi va fallar. Bueno, maneres de poder financiar un projecte d'aquest tipus? Concessions, inversions a nivell estranger amb empreses especialitzades, vull dir, solucions, com tot, si hi ha ganes, segur que se n'en troben. Però no fa gaire temps, vull dir, parlem de fa 5 o 6 anys, a través d'una societat que hi ha uns senyors que són de Japó, van mostrar interès per poder fer un aeroport a la Rabassa, un monorail des de l'aeroport a Sant Julià i de Sant Julià fins a la punta d'Escaldes. I a més, amb el vistiplau de dir que ells el tema financer el financiaven. Per un tema d'interès, d'interès d'ells. Ells estaven interessats en que alguna de les seves multinacionals a nivell europeu es poguessin implantar aquí a Andorra. I llavors, clar, són d'aquelles multinacionals que dius el president de Toyota Motors no va amb cotxe, va amb el seu jet privat. Si el país no el tenim preparat, nosaltres estem disposats a preparar-ho. Però jo en el seu moment vaig participar una mica en el tema aquest, inclús el vaig portar a govern a fer una presentació perquè una miqueta els tinguessin en compte i tal. Mai més s'ha pogut res.
Bueno, per això dic que fem un pas endavant i dos enrere i al final el que deia, Marc Forner potser no va trobar el finançament, però avui el finançament és possible que s'acabés trobant. En tot cas, el projecte el teníem, per què no reprenem aquell? I ens estalviem de buscar nous passos, nous vials, tallar trànsit perquè passi el tramvia o el que sigui. Doncs, per tant, hi ha coses que a mi, a títol personal, i ho dic a nivell de reflexió, a mi em sorprenen.
Sí, del que dieu i del que dius tu, Joan Ramon, és cert que a vegades dius, bueno, volem, i és el discurs, per institucions, per govern, volem doncs diversificar aquesta activitat econòmica, volem diversificar el nostre turisme, o sigui, mirem amb un ventall molt ampli, però després a vegades quan hi ha una proposta de certes solucions que forçament implicaran alguns canvis, no diré estructurals, però d'una certa importància a nivell d'equipaments i altres coses, inversions, i dius, ostres, ja som una miqueta més fredolics i ja no fem aquest pas, no? Dius, bueno, jo, sí, però no.
Jo penso que moltes vegades el que fa aquest tipus de proposta, segons quin tipus d'empresa a nivell internacional i tal, el que fa és por. Tenim una mica la por de, clar, som nosaltres, tenim el país, a veure si vindrà algú molt gran de fora, a veure si ens trauran una mica la potestat i perdrem una mica la identitat. La identitat jo crec que la tenim molt arrelada, tothom és conscient de lo que és Andorra, cada vegada més a nivell internacional es reconeix el país. Llavors, jo crec que han de ser doncs, una mica l'aposta aquella de dir, escolta, anem a tirar endavant. Jo fa molt temps que ho dic amb antena i és el que penso. Si no tenim l'autonomia de tindre un aeroport, estem sempre bloquejats. El problema que tenim el pas ara en França, vull dir, és un problema bestial, al final hi ha hagut sort i ha anat ràpid i sembla ser que es podrà solucionar, però pot passar en qualsevol moment. Tal i com tenim la geografia d'Andorra, ens tallen les fronteres i què farem aquí?
I és que a més són fàcils de tallar, molt fàcils. Manifestació a la Seu, a la ronda de la Seu i ja estem, amb quatre tractors ens tallen el país. I tant pel costat espanyol com pel costat francès, la veritat és que som molt fràgils.
Mm-hmm. Ara, quan dieu aquesta por, moltes vegades, i ho hem comentat aquí a la tertúlia, amb programes anteriors, s'ha fet comparatives a Andorra, Mònaco, Andorra, Liechtenstein, per exemple, dius, caram, dius, Liechtenstein estan al mig de les muntanyes, com nosaltres, tenen uns altres eixos de comunicació, són més petits que nosaltres a nivell de superfície, però tenen empreses grans, o sigui, tenen algunes que són fins i tot multinacionals.
Sí.
No crec que els hi ha fet por i no crec que han perdut la seva identitat, tampoc.
No, però bueno, aquí ja entra una mica la mentalitat, sobretot a nivell de lo que tenim amb l'ambient polític. Vull dir, saber què és el que volem, saber tindre una miqueta quina orientació, quin futur, cap a on volem anar, i bueno, tindre una mica de pla de treball, de dir, doncs anem per passos, vull dir, ara farem això, ara farem l'altre, mirarem d'entrar. Entrar una multinacional d'aquestes a nivell mundial, amb una sol, l'administració que tenim al país ens ho cobreix amb una sola empresa. Realment, tots els gastos que puguem tenir, una d'aquestes empreses ens ho pagarà de sobre. No sé, que fan por o no fan por, pues, jo crec que hem de tenir una miqueta més d'empenta cara al futur. El món està canviant, cada dia està canviant. A més, cada dia el tenim més complicat. Ara tenim el Pròxim Orient que se va expandint, a on arribaran... No ho sabem ningú, però realment quan més puguem tenir autonomia com a país, per nosaltres més seguretat, més garantia i millor tots.
Sí, jo també ho comparteixo plenament, és a dir, que un país per petit que sigui no pot dependre d'un eix viari en el qual dèiem fa un moment dos tractors te'l tallen i s'ha acabat el país, entenc que això no pot ser. I més, si pretens, com dèiem fa un moment, no?, de que vingui inversió estrangera, que vingui de diversificar una mica tot el tema, el teixit productiu, no? Si el volem diversificar, jo crec que un dels primers temes a solventar és el tema de l'accés al país. I l'accés, jo entenia, que passi per un aeroport, sigui petit o, sí, sí, o que no ho sé, però hem de tenir aquesta autonomia. L'heliport que s'està treballant a la Massana també ja fa pues, no sé quants anys que en parlem i tampoc arriba, vull dir, per molt que s'hi estigui treballant, ja fa pues, almenys 4 o 5 anys que hi estan treballant amb això. I tampoc crec que sigui la solució a nivell empresarial, eh? A nivell turístic, per a alguns potser sí, però a nivell teixit econòmic no.
A més, a Sant Julià ho teniu, eh? Perquè a la Rabassa justament hi ha estudis fets. Eh? Fa 40 anys, el pare del Julià, el Julià Call, que va estar de segon cònsol, havia fet un projecte a la Rabassa d'aeroport, i parlo de fa 40 anys, vull dir, no és ara actual.
No.
Hi ha una viabilitat dins del tema de la Rabassa, i és que, segons estudis que hi ha, i que hauria una vista de 2,5 km. Ara, el Boeing 7 no sé què, de tanta llarga, no, però uns avions mitjans, sobretot el tema dels jets, els jets privats que utilitzen aquesta gent, per tindre l'accessibilitat i tindre l'accés, i sobretot tindre nosaltres la llibertat de que si ens tanquen una frontera o l'altra, o les dues, tenim una sortida.
Mm-hmm. Sí, sí.
Bueno, veurem, em sembla que nosaltres no ho veurem del nostre...
Home, no, Enric, no,
sí, vida, sí, sí, que sigui així, tinc els meus dubtes, però bueno, ja veurem. Parlem de món actual i de tecnologia. Bé, s'ha acabat ahir el Mobile Congress a Barcelona, el World Mobile Congress. Hi han hagut doncs, startups andorranes que han estat allà amb Andorra Business. Es parla doncs, aquesta reforma de l'edifici de Catsa, uns 6 milions. Bé, això serà un viver també de, suposadament, d'empreses per noves tecnologies. També és una altra via doncs, de tenir un viver o d'empreses que vinguin o de també gent aquí al país que vol desenvolupar aquestes tecnologies. O sigui que una pedra més, per dir-ho així, a l'edifici, no? Per dir...
Bueno, és així, a poc a poc. Ara sí, surt el concurs, si no recordo malament, a l'hivern del Bopal, un concurs per projecte del que seria el propi edifici acabat. I sí, a partir d'aquí, a títol personal, ho celebro, que Sant Julià vagi arribant a nous projectes i sobretot enfocats en aquest tema de noves tecnologies, d'ensenyament, al final és el projecte que nosaltres perseguíem a nivell comunal, les universitats, tot el que va al voltant de la recerca, l'ensenyament, el teixit aquest productiu, jo penso que per Sant Julià o per qualsevol altre lloc, però Sant Julià jo penso que ens interessa.
Sí, completament sí. D'acord, no, tot el que sigui fer innovació, tot el que sigui donar oportunitats a gent que té ganes de fer coses. I dins d'aquest tema de les oportunitats, sàpiga quin és el lloc, l'adreça o l'indret on per dir alguna cosa pot. A qualsevol, ja no dic país, vull dir ciutat una mica gran, hi han tots aquests centres on hi ha diferents vivers d'empreses, d'innovació, de tecnologia, d'intentar tirar endavant coses que per dir alguna cosa hi ha gent jove, i no tan jove, amb ganes de fer coses. Vull dir, és bo.
L'única cosa que implicarà serà doncs, segurament a mitjà o curt termini una miqueta la situació d'un estudiant forà que no sigui doncs, o que sigui de la Unió Europea, quin estatus se li pot donar a nivell doncs, de sojorn per estudis, perquè clar, aquí estem una miqueta no diem, en una zona diguem nebulosa de no està molt ben definit encara aquesta figura, per dir-ho així, a nivell doncs, legal, per dir-ho de manera.
Sí, a data d'avui penso que és una mica així, i dic penso perquè tampoc no ho he seguit a fil per randa, però en tot cas això és un dels temes que espero i desitjo que si acabem amb l'acord d'associació això quedi resolt.
Clar, però si no hi ha acord, clar, Sant Julià hi ha un projecte de residència d'estudiant o de pisos. A partir d'aquí dius l'acord d'associació de moment va per llarg, segons el que es pot dir.
S'està negociant, va una mica lent, però s'està negociant.
Bueno, les coses de Palacio van despacio, no? com diuen. Però bueno, penso que ja tenim acords doncs, trilaterals amb altres països. La idea potser és tenir un acord abans i si a més l'acord d'associació s'afegeix, benvingut sigui. Però clar, tampoc no podem demanar doncs, a universitats o un projecte de país o d'una parròquia, dius, ostres, és que estem limitats a això, que estem disposats a tenir-ho per al bé del país i estem bloquejats de mans i peus perquè no tenim aquest posicionament.
Va, tampoc no crec que sigui tan dràstic com pintes tu, Enric. És a dir, no estem bloquejats de res,
no.
Fins i tot la Universitat d'Andorra, ja no et parlo de les que han vingut de fora, que n'hi ha tres a Sant Julià, sinó la pròpia Universitat d'Andorra voldria ella poder explotar la residència universitària. Per tant, senyals que hi ha demanda, per una banda, que és important, i d'oros que tenen la solució segur, no tinc cap dubte.
Tenim 11 en total, no?
11 universitats? Bueno, jo em quedo amb les de Sant Julià.
Que no, però en general al país sí, em sembla que la xifra són 11 universitats.
Sí, al final Andorra ha esdevingut un lloc interessant, segurament per diverses raons, per les universitats de fora i sobretot que treballen amb un tema d'online. I per tant, bueno, no deixa de ser una petita pedra més del que és la diversificació econòmica del país.
Sí, és un valor afegit de país i no és per desmereixer doncs, que encara que es faci online, la qualitat d'estudis i de resultat és la mateixa. O sigui que...
La mateixa, al final també es parla del país amb molts altres països fora d'aquí, perquè online sí, però al final no deixa de ser la universitat de Sant Julià, d'Andorra, d'on siguis, igual, poc importa, i al final no deixa de ser imatge i nom i publicitat, en certa manera.
Que sí, que sí. De la bona, a més.
Sí. No, tot, no sempre és així.
No sempre és així, però bueno, per al país doncs, es pot dir que és bona imatge. Quedem-nos una miqueta amb els joves i amb els estudiants. Govern llistarà les xarxes socials per prohibides a menors de 16 anys. Clar, aquest reglament establirà recomanacions. No serà fàcil després també d'aplicar-ho a pares, a famílies, com ho controlem.
És complicat, eh? És molt complicat.
Al fons és, diguem, molt lloable.
El control és molt complicat. Sí, no, que és lloable, sí, al fons. Però la realitat serà molt complicat. Europa està en aquesta línia.
I tant.
Ja no és que estiguem sols, sinó que, a més, Europa està en la línia de poder delimitar el màxim que es pugui l'edat de la canalla per poder accedir a segons quin tipus d'informació i tal. Que és correcte, és coherent i és lògic. Ara, a la realitat serà, a la praxi serà complicada.
Jo sóc molt pragmàtic. És a dir, fer una llei, escriure una llei és molt senzill, fer-la complir no n'és tant. I si analitzem una mica aquest cas concret, de les xarxes socials, de tots els que estan avui escrivint les lleis, que tenen fills, quin és el fill d'aquestos que no toca les xarxes socials? No n'hi ha ni un, segur, garantit. Aquesta és la primera. La segona, amb un adolescent de 13-14 anys, que ja està, anava a dir enganxat o no enganxat, però que sí toca les xarxes socials, que no només les toca perquè a casa li han facilitat el que toca, el telèfon,
sí.
Sinó perquè a l'escola el primer que fan quan entres és donar-te un iPad perquè treballis. A veure qui controla i qui a aquests adolescents ara els diu, a partir de demà no tocarà res més. I si els toques i t'agafen, llegit, que Afers Socials pot intervenir. Qui ho controla, tot això? Que no ho controli ningú.
No, és impossible. Que fa la llei. És impossible.
Sí, serà, diguem, més que complicat amb una altra part, que és cert que, doncs, per anomenar-la, TikTok és una xarxa doncs, que ha agafat, diguem, una cabuda molt important doncs, en el jovent. Clar, allà pots visualitzar, diguem, de lo millor a lo pitjor, per dir-ho així. Dius, clar, dius, sí, molt bé, però a mi el que m'interessa, per dir alguna cosa, són receptes de cuina o bricolatge o altres coses, dius, molt bé, però dintre d'aquesta amalgama de coses, dius, pots també tenir de lo pitjor.
Mira, que el país que més controla la seva gent i el seu personal i tal són els xinesos. Vull dir, Xina té un control sobretot a nivell humà, a nivell dels habitants, sobretot a nivell de les xarxes. Què fan els xinos? Els xinos compren telèfons europeus. Per què? Perquè aquests telèfons no estan limitats, vull dir, està al món, la xarxa està al món. I llavors què passa? Si compren telèfons xinesos ja venen programats per saber cap on i fins a on poden arribar o entrar en xarxes socials. Doncs bueno, hi ha un mercat, diguem, un mercat negre, un mercat de contrabando, com diuen, però que realment bueno, els xinesos volen el mateix a tothom, poder fer el que vulguin, accedir on vulguin i poder tenir la informació. Països que han intentat fer aquest tipus de limitació, doncs bueno, la gent és una mica com tot, s'espavila. Que hi hagi una llei, que hi hagi una norma i que hi hagi una educació, que és el primer que hi ha d'haver, a partir d'aquí, tot el que sigui prohibir i no poder controlar és complicat.
A mi també se'm fa difícil entendre el que esteu dient. És a dir, prohibir, ho trobo una mica exagerat en aquest sentit. Hi ha una tasca important que és dels pares aquí també. És a dir, jo tinc adolescents a casa, els meus fills no es passen 24 hores a les xarxes. Que controlem el contingut en la mesura dels possibles, evidentment que ho fem. que quan a mi em sembla que ja en tenen prou, els tallo la wifi, s'ha acabat i no n'hi ha més. Però d'aquí a prohibir que un adolescent tingui accés a les xarxes, perquè no tot és negatiu tampoc de les xarxes.
No.
També hi ha informació, també hi ha coses positives en aquest sentit i per tant fins als 16 anys no has de poder tenir accés a aquestes coses positives, doncs també em sembla una mica exagerat. És a dir, sé que és difícil de controlar, però també penso que és una tasca dels pares, no d'un tema de prohibir-ho tot.
Sí. No, és un tema justament d'això, d'educació i de concepte i de saber què és el que és positiu i què és el que... No sé. Que t'arriba de tot? Sí, t'arriba de tot, però bueno, hem de ser prou conscients, no? Per dir això sí i això no.
Sí, sobretot que en temes d'avui dia, doncs, intel·ligència artificial, reconeixement facial, sobretot Xina, que ho ha desenvolupat moltíssim, ells estan, diguem, en certa part controlats al carrer amb aquestes coses.
Déu-n'hi-do, el control que tenen, déu-n'hi-do, és bestial, eh? Esperem que no ens arribi a Europa, perquè inclús tenen monitoritzat a nivell del carrer, la gent quan camina, qui és, què fas, on treballes, on gastes els calés. Si tens una malaltia a nivell mèdic i vas a una botiga i intentes pagar amb el mòbil algo que tu, a nivell de salut, no funciona, t'ho prohibeix. Si tens punts i te'ls has carregat i vols ficar benzina, no pots. No pots, vull dir, aquest control ja crec que és massa i esperem que no ens arribi.
Però no teniu la sensació de que es va cap aquí?
Sí, sí. Sí, però es va cap aquí sempre quan ens deixem, no?
Sí, però és que cada vegada, ho parlàvem abans fora d'antena, cada vegada és més prohibicions.
Sí, sí.
Abans, no fa tant temps, es anava amb moto a tot arreu. Avui ja està prohibit, i és un exemple. El fumar, tot, cada vegada són més prohibicions. Ningú té obligacions de respectar de res, sinó que tot ens ho prohibeixen tot. I tinc la sensació que anem...
No, anem cap a aquest punt i cap al punt de tindre un control als governs màxim, inclús amb el tema econòmic. Vull dir, tot això, cada dia més, els diners no, has de pagar i has de pagar amb tarja de crèdit. I has de pagar. I llavors a Espanya ens va passar un cas, no fa gaire, vale? Que se'n va anar a la llum. Ostres, no funcionaven les quixes. No funcionaven les targes. Ostres, que no puc fer un cafè. Clar, siguem una mica, crec que coherents, no? I dins de la normativa de dir això està malament, ho hem de vigilar, sàpiga fins a quin punt. Tanta vigilància no és bona.
Bueno, parlant de vigilància, entre en canvi el pas de la casa hi ha unes 492 càmeres de seguretat.
Només?
Sí, només. Amb algunes, no sé si és la gran majoria, amb un tema d'intel·ligència artificial. I la Marta Pujol, que he tingut aquí, que és consellera d'Avancem aquí en camp, ha fet una consulta a l'Agència de Protecció de Dades per saber quina és la regulació que hi ha. Perquè poso un exemple que em vaig escoltar l'altre dia, dius, algú que corre per al carrer perquè ha arribat tard a la feina, se l'assimila a algú que doncs, ha fet una malifeta i se'n va corrents, o està per una altra casuística? Com es delimita?
És complicat, i cada vegada tots aquests controls, que s'han de vigilar les coses, sí, que s'ha d'entendre la informació i que la gent sigui conscient que no tens la llibertat de fer vandalisme, de fer qualsevol malifeta, estic d'acord, però tot ha d'arribar a un punt. Pensa que la intel·ligència artificial avui en dia, i amb la informació que tenen les xarxes, et veu la càmera i et diu qui ets, on vius, on treballes, hasta que guanyes.
Quasi.
T'ho diuen tot. I llavors, clar, ostres, on està, per dir alguna cosa, la llibertat de la persona, no? Fins a on arriba el límit.
Sí, està clar que té les dos vessants també això, perquè al final... per portar-ho a un extrem, si a casa teva, a la porta de casa teva, un dia a la nit, el teu fill o filla, arribant, li fan una malifeta de les grosses, doncs estaràs encantat de la vida de que hi hagi una càmera a 20 metres i puguin agafar el que ho ha fet, no? Per tant, clar, les dues coses, és a dir, té les dues vessants. Sí, en certa manera, se'ns acaba la llibertat de fer el que vull com vull sense que ningú sàpigui res, però d'altra banda, hi ha aquests factors de seguretat per aquell que fa la malifeta, no? de que també està bé, no? En certa manera, i per tant, bueno, esclar, trobar equilibris pues, és difícil.
No, i després les persones que tenen accés a tota aquesta informació, què fan amb aquesta informació o què no fan? On està una miqueta, si tu vols, la llibertat de cada individu i hi ha gent que té accés? Llavors aquest accés pot donar pues, qualsevol cosa, és complicat, molt complicat.
Sí, perquè del que dieu, poso l'exemple, per seguir el que dius tu, Josep, dius dos casos, no? Algú que doncs, té una agressió i una altra persona que, doncs, que veus corrents. Suposo que arran d'això envieu un avís on la persona de control que visualitza les imatges, que després pot avisar doncs, a servei de circulació, policia, a bombers, o sigui, el que faci falta, però després també és, i aquí la part humana, que és generalment la peça que falla, no? És l'interpretació de la persona respecte a l'avís que pot tenir de la intel·ligència que diu, ei, cuidado que hi ha això.
Hi ha algoritmes que ja estan preparats una miqueta per veure quines són les sensacions que veuen per detectar segons què. Perquè físicament, si em dius que hi ha 496 càmeres, qui físicament les pot mirar?
Difícil.
I clar, és allò que dius. Llavors hi ha, en principi, no, una sèrie d'algoritmes a nivell de la planificació del segons el tipus de projecte que es vulgui de seguretat, que el que fan és detectar exactament què és el que dona senyal de poder vigilar i el que són coses que són estàndards normals de...
Sí, Déu-n'hi-do, això és una miqueta com en pel·lícules que veus a la sala amb 50.000 pantalles i et dius, i aquest clar, ho veu tot, no? Que és camaleònic.
Com mires 496? Pues jo sí, clar, és que només que facis així amb l'ull, vale? I...
Ja ha passat.
Ja està.
Doncs sí, bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, el Josep Majoral i el Joan Ramon Sánchez amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum, tens un altre bízum, i un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez i el Josep Majoral. Bé, un fet d'actualitat, com ho comentàvem abans una miqueta per sobre, amb els fets d'Orient Mitjà, pujada de combustibles moderada, 3 cèntims. En els països veïns ja alguns han fet un salt molt, molt bèstia. El president de l'Associació d'Importació de Carburants ha dit, bueno, aquí ha repercutit, però potser anirà una miqueta més amunt. El que bé, també això ens pot portar un turisme de combustible, per dir-ho d'una manera, també.
Segons el que jo sé, no sóc cap expert en els combustibles, però sí que és veritat que tot el que és la producció a nivell mundial, que està controlat per 4 o 5, com a molt, el tema de les refineries, que són els que subministren, vale? Els traders i dels traders a diferents països. El producte que fan les refineries el venen venut amb 6 mesos abans. Llavors, clar, si tu dius, avui en dia tens una producció, aquesta producció la tens col·locada, la tens venuda, i la tens venuda amb una planificació de 6 mesos que fa una setmana comencin a tirar petardos i diguin que avui comença a pujar la benzina o el gasoil, ho trobo molt exagerat.
Bueno, al final entenc que és un tema d'oportunitat, no?
Ja. Yeah.
Clar, el que l'ha venut segurament el té venut i cobrat de fa 6 mesos amb un preu X, el que el reparteix i tot plegat l'hauria d'haver venut amb un altre, però aprofita la benentesa per pujar preus. Entenc que és aquest el tema. És ètic, no ho sé, però en tot cas no és nou.
Bueno, igualment amb totes aquestes guerres que últimament s'estan muntant i cada vegada en tenim més, sempre pateix el mateix, vull dir, el pobre usuari i el pobre ciutadà de peu, que una miqueta, doncs clar, si puja el benzina, si puja el gas, si puja el gasoil, puja tot, perquè tot necessita transport. I llavors, clar, realment, cada vegada anem cap a una línia de pujar, 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 no sé fins on arribarà totes aquestes puges i no sé fins a quan la gent aguantarà aquestes decisions polítiques alguns dels grossos.
Bueno, per el que dieu, per agafar el cas del país veí del nord, el ministre d'Economia ha dit que enviaria doncs, tot el que és la repressió del frau i el control de preus per veure que no hi hagin doncs, desviaments abusius justament per oportunisme, no? Perquè s'entén aquí també a nivell bursàtil que sempre diguem, es pinta la cara del broker, que és una miqueta el pitjor de la pel·lícula i el dolent de la pel·lícula, de crear aquestes oportunitats i aquests models de negoci, dir-nos, mira, com la cosa és així, farem cullerada.
Sí, em sembla bé que controlin, que s'hagi de controlar una mica tot plegat, que d'aquí 6 mesos o 7 o 8 s'hagin de pujar preus perquè el que l'està subministrant li han pujat el preu, bueno, té un cert sentit, una certa lògica, la compartió, no?, de manera general, però el que no comparteixo és això, no? Esclata ahir la guerra i avui ja hi són ja els preus sí. De tot. Això no té sentit.
Sí, això, el que dius tu, Josep, és que dius, aviam, el litre de benzina o de gasoil que posaves avui a la cuba de casa, al cotxe o tal, ahir no sortia de la refineria d'altre cantó del planeta.
Correcte.
Mira, us faré una reflexió ràpida. El 2020 tenim pandèmia. Mig món, dic mig, perquè l'altre mig no va arribar la pandèmia, però el que ens va arribar es va paralitzar el món. Què li passava als productors de petroli? Que ho tenien tot venut. Què feien? Ho carregaven amb els barcos, hi ha barcos de 50.000 o de 25.000 tonelades, que són les petites, 50.000, 100.000, i ells ho tenien venut, ells ho enviaven, però no hi havia consum. Llavors, com que no hi havia consum, no els podien descarregar, aquests barcos. Llavors, la gent que havia comprat, que tenia el barco per allà perdut, tal, el cost de mantenir el barco fins que no poguessin descarregar era superior a perdre la càrrega. I buscaven com a bojos lloc on poder descarregar gratuïtament per no mantenir el barco.
No, és cert que fins i tot del que dius, Joan Ramon, si no recordo malament, en temps de pandèmia el preu del barril de petroli fins i tot estava en negatiu. O sigui,
sí,
et donaven diners clar, per comprar petroli.
No, el que jo sé, la informació que em va arribar i tal, en aquell moment, el regalaven. Tu tens uns dipòsits aquests grossos per poder estocar? Escolta, gratis. Per què? Perquè els sortia més car mantenir els barcos aquests allà als ports o al mar o on fos, els sortia més car que el que perdrien
regalant la mercaderia. Sí. Déu-n'hi-do.
Bueno, però és la comparativa. Vull dir, ara han començat fa 15 dies a tirar petardos, ¿vale? Bueno, escolta, ja comencem, no? Perquè ja estan tirant petardos, escolta, per l'estret de Mordús aquest, o el Mus, o com es digui, no deixen passar barcos. Ostres, escolta, ja passa el 20% només del trànsit a nivell d'hidrocarburos. ¿Vale? Pues no, ja estan, escolta, anem a pujar. Jo crec que aquí ho tenim una mica més controlat i tal, i llavors la gent tampoc no n'abusa. Però què passa? El que diuen, una miqueta els que es dediquen a vendre benzina, gasoil i tal. Sí, però és que si el venc ara, quan vaig a comprar, no sé quin preu. Bueno, doncs quan el vaig a comprar, automàticament, si hi ha una pujada, per el que sigui, s'aplica. Ara, amb anterioritat, jo crec que s'aprofita la situació.
Bueno, el que nosaltres es comentava a casa i parlant justament de l'estat d'Hormuz, vist la part estratègica que té i els interessos que hi ha de resoldre el conflicte, dius poc benaventurats els que viuen en aquella zona perquè la blindaran a nivell de protecció o el que fos perquè no hi hagi doncs, conflicte bèl·lic allà i erradicar doncs, qualsevol bossa de resistència, o sigui que la batalla per aquella zona pot ser
però
intensa.
El primer que es va sortir del tractat que tenien amb l'Iran per la no proliferació dels lo que eren armes nuclears i tal, va ser Estats Units. Va ser el primer que va sortir. Va ser el primer que va dir, no sé això. Llavors resulta que ara l'ataquem perquè hi ha un risc. Va bé. És que de vegades, jo perquè no escolto gaire les notícies, però alguna que et passi i tal, i fas una mica d'analítica i dius, a què estem jugant? A qui juguen aquests?
Sí, del que dius a vegades, doncs, Estats Units té una part una miqueta tèrbola en el que diuen, entre el que diuen i el que fan, i per fer un paral·lel, escoltava ahir en un altre mitjà de comunicació que en el dossier Epstein s'han perdut 50.000 documents. Oi, i fotos. Dius, ostres, la carpeta és grossa, per perdre-la? Dius, no ho sé, dic...
L'Epstein aquest tenien un tinglado muntat, saps qui hi havia darrere de l'Epstein, hi havia els jueus, vull dir, i tenien tot un tinglado muntat per tindre grans empresaris i grans polítics enganxats, vale? Fins a quin punt li hem de donar importància a lo que cada política a nivell privat fa, pues, bueno, seria donar importància per veure el perfil de la gent amb la qual hi confiem. Però clar, és allò que dius, això no surt. No, és que desclassificarem. Què vols desclassificar? Desclassificaràs el príncep aquest d'Anglaterra que el van enganxar allà i el van... Però al final, i al final resulta que tothom sap què és el que va passar allà. I allà tenien un tinglado muntat amb aquest pájaro, i aquest pájaro el que feia era invitar, pues, això, empresaris, polítics, de la noblesa, i els hi fotien unes juergues de conya, els hi passaven molt bé, feien coses, lògicament, molt mal fetes, però clar, haurien de sortir tots. Tots, de l'A a la Z. I ens quedaríem esgarrifats.
Ara del que dius allò, fent una teoria d'especulació i de complot, suposem que doncs el senyor Trump estigui enganxat amb això, els jocs tinguin els documents suposadament que han perdut però que estan segurament en un lloc, i doncs el govern israelí digui, escolta, o fem això a Mirac
o saltes.
O saltes, no? Qui sap?
Qui sap?
Ho deixem així en reflexió, no? Com dius, Josep.
Israel... A més, és conegut per tots, que ha tingut sempre molt poder, ja no tan sols a nivell econòmic, sinó a nivell bancari, a nivell polític. Els israelites dels Estats Units han controlat sempre, sempre. Llavors, clar, és que la gent diu, home, diu, és que els americans, sí, els americans van dir Israel cap aquí, quan diu cap allà. A partir d'aquí, què és el que estan fent? Doncs, bueno, Israel, jo crec que a nivell internacional se li està veient el seu perfil.
Bueno, en tot cas, jo l'altre dia també ho comentàvem a casa, eh? I en plan de... Algo hi ha que se'ns escape. Dic, és que no entenc com es pot muntar una cosa tan grossa a nivell guerra, a nivell merda internacional, quan el que dèiem justament fa una estona, no? El que més crida, com és el que més predic, és el que més té que callar, no? I, per tant, em quedo amb això, que evidentment hi ha coses que no ens expliquen, que no sabem, i que això segurament porta a prendre unes decisions que no podem entendre. Si no és així...
Els hi fa por el creixement d'altres països. Vull dir, han estat molt temps, després de la Segona Guerra Mundial, sent, doncs, el xèrif del món, els americans. I què els hi passa? Bueno, el que els hi passa als americans avui en dia és que estan creixent molt Xina, molt Rússia, molt l'Índia. I llavors, clar, escolta, que estem perdent, si tu vols, una mica l'autonomia de control a nivell mundial. Bueno, escolta, cadascú al seu país intenta fer les seves coses. Que fan les coses millor o pitjor? Bueno, com a mínim no comencen guerres. Tu. Els xinos no comencen guerres. El rus, amb Ucrània, perquè hi havia un tema amb la comunitat europea i amb el tema de les fronteres. I quan a l'any 90, el mur de Berlín, el 89, va caure. I un dels acords que es van firmar, que no el volien respectar, era que en cap país amb frontera amb Rússia traria l'OTAN. I això s'haurien passat. Bueno, tindrà la seva raó, no les tindrà. Qualsevol guerra mai pot estar justificada. Sempre s'ha de mirar, de negociar i de pactar. Ara, els 4 anys primers que va estar el Trump, no va començar cap guerra. I en canvi ara, escolta tu, que porta 4 dies i Déu-n'hi-do com hi va. Va amb turbo.
Segon mandat.
Sí, sí, va amb turbo.
Sí, i que pretenia aspirar al Premi Nobel de la Pau. O sigui,
sí.
Aquí
bueno,
ho deixem.
Els premis, però em sembla que li van donar un diploma o alguna cosa.
No ho sé pas. Bueno, allà on hi ha divergències, no diem guerres, l'associació de taxistes doncs té encara doncs dificultats per posar-se d'acord entre opositors i gent que està ja per la centraleta única i alguns doncs que també estan afiliats a un servei doncs de vehicle sota comanda com Uber. Dius, bueno, finalment ha sigut la terrada d'un element extern que els ha posat d'acord, però encara no s'entenen.
Però bueno, em sembla que el govern sí que una miqueta va dir o ficou d'acord o ficarem nosaltres la norma.
També, és una miqueta, sí. Això és quan es llegeixen la llibreta, no?
Per això, o feu, fiqueu d'acord, o si no, ficarem la norma. A veure, prohibir, limitar qualsevol empresa estrangera que dins de la legalitat vulgui tenir pues, un punt en aquí Andorra i tal, la veritat és que és complicat. És veritat que realment pel país que som, el tema del taxi i tal estava funcionant, vull dir, més o menys funcionava bastant coherent i tal. Hi havia dues companyies que aquests aquí ja s'han ajuntat i ja sí que tenen una centraleta sola, però govern exigeix que tot el que sigui demanda de taxis i tal sigui amb una sola. Bueno, es ficaran d'acord, tranquil.
Sí, quan es veuen les orelles d'allò potser ja...
Es ficaran d'acord.
Bueno, jo també penso que és un tema que he vist des de fora i després cadascú es coneix la seva història, però jo crec que, que els hi pot arribar a interessar a funcionar d'una manera unànime tots plegats, per justament fer un front a el que parlàvem ara, no?
I que, a més, el tema del preu, jo crec que això, com tot, si són dos companyies, sentar-se i pactar-ho i que realment cada si tu vols, cada taxista o cada xòfer d'Uber com a empresa i tal, doncs, bueno, es puguin guanyar la vida. Mercat s'obre, el sol quan surt per tots.
Sí, veurem com evoluciona la cosa. Una cosa que evoluciona bé i això...
No tenen míssils, home, acabaran.
No. El que evoluciona bé, per quedar-nos una miqueta en el món del transport, bé, l'història del Fargo, el motor s'està acabant de restaurar, hi ha doncs, unes bones perspectives perquè doncs, a un termini bastant proper doncs, ja estigui acabat i que es pugui doncs, gaudir, veure i...
Exhibir
aquest primer autobús que vam tenir doncs, en connexió per Exetermes. Sí, i Exetermes també.
Sí. Home, jo la veritat crec que és una bona labor que es pugui recuperar. Estava a Sant Julià, a darrere d'un mur, estava a darrere d'una paret de totxanes, tu diries que ets a Sant Julià, no? Com es deia? El Pujol? No.
Sí, pujant cap a...
Sí, pujant a la mà dreta, pujant cap a
Fontaneda.
Fontaneda. Vale? I estava allà tancat amb una paret a l'autobús.
Sí,
com es diu? Pujol, no? No, Pujol. Autocats Pujol.
El jo havia anat de petit. Havia sigut el Pujol.
Sí, jo havia anat de petit amb aquests busos, no sé si amb aquest, però fèiem excursions a Salou de petits amb alcohol i tal, i havíem anat amb aquest, amb el Pujol.
Fargo, no sé com en deia, no?
El Fargo és el tipus de bus i tal. Home, està bé que es pugui recuperar això i que, bueno, jo estic a l'associació de clàssics i tot el que sigui tindre o poder conservar el patrimoni històric automobilístic del país
està bé.
És bo.
Sí, que serà imatge també de l'Estació Nacional d'Autobús, o sigui, bueno, doncs un vehicle més doncs, que també és donar a conèixer generacions noves que ja fins i tot alguns, quan els hi parles del Clípol, ja et miren amb ulls, o sigui que...
Però en teníem, de Clípols, n'hi ha, sí. Que jo sàpiga, em sembla que són 4 o 5 que estan restaurats com els de l'època i estan mantinguts. Està molt bé, això.
És veritat, jo a casa meva, els meus fills, quan ara ja sí, ja agafen el Clípol. Però de primer agafem el Clípol. Què és el Clípol? El bus. Ai, per què el Clípol? Llavors ja
es
deia Clípol, Climent i Pol. Sí, però ara també agafen el Clípol.
Jo els havia conegut, tant el Climent com el Pol. I realment, doncs, bueno, en aquella època, amb aquells Mercedes, que anaven molt poc a poc, però arribaven a tot arreu, i les parròquies és el que hi havia.
Sí, qui no l'ha agafat per a excursions on sigui, i amb alguns que ens escolten ens hi farà molts records.
Això ho trobo a faltar. A l'època dels 70, 60, 70, inclús jo crec que van arribar als 80, hi havia aquestes excursions, el Lito, el Baró i tal, que feien excursions amb els turistes doncs per la muntanya, el Coll de la Botella... Això es va perdre, s'ha perdut.
És curiós, perquè jo penso que era un atractiu turístic.
I tant, bueno, a més anaven a tope. Anaven alguns xofers en cau i els oferien una mica de Ricard i tal, i tots estaven contents, però realment hi havia com una espècie de, si tu vols, atractiu pel turisme, per poder conèixer les muntanyes i tal. I això es va perdre, no...
Sí, alguns eren descapotables fins i tot, Era sostre d'ona...
Quasi tots eren descapotables. I allà el xòfer, ja t'ho dic, quan arribava a la muntanya els hi fotia una mica de Ricard i tal, allà baixàvem més contents i cantant tot Déu.
Jo tinc una imatge, quan tinc dos, una de la pujant cap a Claró, que aquells jeeps pujaven per tot arreu, era tremendo. I després en tinc una altra aquí a Vicesarri, a la font del centre del poble, tots els francesos paraven allà a fer el Ricard.
El Ricard, clar.
Sí.
Bueno, l'aigua era fresqueta de la font, anava bé, no feia falta gent.
No, però es feia ambient, vull dir, i realment funcionaven, vull dir...
Sí.
Bé, per acabar el programa, una cosa que funciona malauradament per oferta i demanda, però que està en efervescència, les subhastes immobiliàries que hi ha actualment per tema d'assaig. L'altre dia va haver-hi un preu de sortida de 168.000 euros per un pis a Sant Julià i va acabar a 241.000 euros per un habitatge de 52 metres. Dius, Déu-n'hi-do...
És normal. Bueno, no, és normal en el moment de mercat que estem. Al moment de mercat que estem, el preu metro quadrat el tenim pels núvols. Llavors hi ha gent, alguns jo crec que són més amb ganes de fer inversió, els que es presenten a les subhastes públiques, que realment, doncs, bueno, com que ja no hi ha producte i no hi ha producte de segona mà, el producte que tenim més és producte nou, el preu és exorbitant, vull dir, la gent no hi pot arribar, i llavors, clar, si tens molta demanda i la gent vol pisos, doncs els preus pugen i continuaran pujant.
Bueno, quines expectatives, no?
No, a veure, mentre tinguem la demanda que tenim i no està baixant la demanda, vull dir, el govern està fent tot el possible per mirar de parar el tema d'inversió estrangera, sobretot amb el sector immobiliari, vale? Però igualment la demanda continua. La gent té ganes de venir.
És veritat que a data d'avui la demanda continua? Jo crec que tothom és conscient de que aquest creixement que està tenint el país no pot continuar.
No, està descontrolat.
Perquè al final arribem fins on arribem, al final no hi cabrem. I per tant, fins a quan pot continuar creixent? No ho sé. El que està clar és que això s'ha d'acabar. Llavors, en el moment que s'acabi aquest creixement, jo crec que aquesta demanda caurà. Això generarà una crisi un altre cop i més important que la del 2008 a nivell de construcció. I aquí jo crec que patirem i patirem força. I ho dic amb carinyo i amb respecte al tipus de gent que ha vingut per la construcció. Ha canviat, ja no és la que era fa el 2008. El 2008, quan hi va haver la crisi, molta gent va marxar cap als seus països d'origen perquè havien pogut fer la seva caseta, pel que sigui, i la gent que tenim avui del sector de la construcció, no sé si aquesta gent pot tornar a marxar. I si no pot tornar a marxar, jo no sé com farem aquí al país per poder sostenir tota aquesta part social i necessària de mantenir, evidentment, i no sé com ho farem.
No, és complicat. Estic amoïnat. És molt complicat. I el creixement, pel molt que es vulgui ficar freno, el problema és que es va desmadrar a partir de la pandèmia i a partir d'aquí, ara ficar-li control. I bueno, el mercat, tenim un mercat lliure, l'oferta i la demanda. Mentre la demanda continuï siguent la que tenim, serà complicat.
Sí,
a no ser que arribem a una saturació, que no hi hagi personal, que no hi hagi treballadors i que no sigui viable el poder continuar fent la feina.
Bueno, és que penso que és una mica el camí que estem. Jo tinc una petita empresa i ho estic veient i considero que els salaris que estem pagant no són dolents, segurament no són els millors del país, però no són dolents. I ens estem trobant amb gent de fora que busquem enginyeria i els hi anuncies el salari. Ah, sí, perfecte, pugen. Hem arribat fins i tot a fer contractes.
Sí.
I quan et diuen pujarem, doncs començaré el mes que ve. El mes que ve et truquen i et diuen, mira, al final no vinc perquè no trobo habitatge.
No trobo habitatge, bueno, però és que és el problema.
Em queda menys que treballant aquí baix guanyant la meitat.
Sí, sí.
Bueno, doncs ja estem amb aquest d'això de dir, al final és que no hi haurà mà d'obra perquè la mà d'obra no pot viure el país.
Però mà d'obra en general,
En general.
Vull dir, el tema dels metges, exactament igual. El tema dels manteniments a nivell d'empresa és el mateix. Vull dir, un treballador que s'ha de desplaçar i s'ha de venir a un país diferent del seu, fa números. Si els números li quadren, vindrà, però com no li quadren, no vindrà. És impossible.
Del que dieu, el Gabriel Ubach, de l'USDA, que he tingut aquí a l'estudi diverses vegades com convidat, bé, deia de limitar les rendes als lloguers al 35% dels ingressos de la llar, que dius, bueno, seria lo lògic quan, per exemple, contractes un préstec immobiliari, dius, bueno, la teva capacitat d'endeutament és un 33% dels teus ingressos.
Fa molts anys, això, eh? Vull dir, lo del 33% que una família pot dedicar tant a una hipoteca com a un lloguer, fa molts anys que aquests números estan fets, vull dir, no és ara nou. Ara, realment és el que tu dius, com ho fas? Entre el que és els preus dels lloguers que tenim i la patronal a nivell empresarial, perquè com pensin que pagaran sous de 6.000 euros, si han de pagar 2.000 de pis.
Clar. Al final nosaltres al despatx, com tot negoci, tenim la competència i tot plegat, i al final diu, és que anem cars o és que hauríem de pagar més als treballadors? Pagar més vol dir
anar més cars.
Al final anar més cars en el producte final.
Sí.
Si avui per dir algun projecte elèctric val 3.000, l'haurem de posar 6.000. Això vol dir al final repercuteix en el cost de l'obra, el pis que avui val 3 valdrà 4 i successivament.
No, final... però és en general.
És en general.
És en general, perquè realment si vols tindre el sector aquest, està més dedicat a la construcció, però la restauració o l'hostaleria, si vols tindre un professional a la restauració un camarer que sigui professional i ha de tenir una vivenda amb la qual li ha de costar 1.500, 2.000 euros, li has de pagar 6.000. I llavors, clar, el menú dius, ostres, és que el menú, clar, ja 20, 25 euros no surt. No, ha de ser 50 euros.
Clar, és així. És així, no hi ha volta de full. És molt fàcil, i ho dic amb carinyo també, sentat en un lloc en el qual no t'has d'amoïnar de gran cosa pel tema salarial, és molt fàcil dir, cal que els salaris siguin... És molt fàcil. Però a la pràctica, la gent també s'imagina que l'empresari gran o petit es forra i aquest és el milionari de torn. I us asseguro que no sempre és així. Per tant,
però és la imatge, eh?
És la imatge.
És la imatge. Dir, el jefe guanya molt de base.
Aquest és el... Ja, està clar. Però vull dir que no sempre és així. I sobretot pensant en el que deia, quan tu tens el salari assegurat, la vida solventada, molt fàcil donar consells i donar opinions.
I quan treballes per l'administració, també.
Segurament.
Sí, també és una paraula. Bueno, al final és el que...
No, al final els diners han de sortir de les empreses i dels privats.
Sí.
Perquè les administracions es mantenen justament dels impostos. Llavors, clar, s'ha de vigilar molt i molt com a nivell salarial i a nivell personal i fer créixer les administracions. Jo me'n recordo, no fa gaire, vull dir, fa anys, però no fa gaire. Jo me'n recordo que al comú hi havia el secretari i el cònsol, i el cònsol no vol matir sol. Ara, quin és el comú que té menys de 200 treballadors?
Sí, sí, sí.
Cap ni un.
Cap ni un. Tot, esports i tot plegat, cap ni un.
Doncs sí, anem creixent, però de la millor manera possible, i no serà fàcil. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres i bon cap de setmana a tots els que ens escolten.
I tant, et desitjo també un molt bon cap de setmana. Josep Majoral, també moltes gràcies per venir avui aquí a la tertúlia.
Gràcies a vosaltres i per deixar-nos dir la nostra un cop més.
Gràcies. I tant. També et dic fins la propera. Passeu un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.